Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Bon dia, són les 8, és dimarts 9 d'abril de 2013. Un nom propi de l'actualitat de les últimes hores, el de Margaret Thatcher, l'exprimer ministre britànica que va ocupar el càrrec entre els anys 1979 i 1990, va morir ahir a Londres als 87 anys d'edat. Va ser un personatge controvertit, ultraliberal, d'idees morals dubtoses per a molts, també en clau cristiana. Per exemple, deia que de vegades els pobres abusaven d'aquesta condició. També va fer grans coses pel Regne Unit, va ser una gran reformadora. Un personatge d'aquests clàssics, notori, que ha tingut grans llums i també importants ombres. Que descansi en pau, un personatge certament molt important per a l'Europa del segle XX i del qual ara recollim alguns fruits positius, però també malauradament negatius en el context d'aquesta crisi econòmica, institucional i política, com també social i de valors, a la vella Europa. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión i al Gerard Campos a la redacció, al Ferran Capdevila i al David García a la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. Margaret Thatcher, la coneguda com la Dama de Ferro, va morir ahir al seu domicili de Londres als 87 anys d'edat a causa d'un ictus, un vessament cerebral. Margaret Thatcher va ser la primera dona i única primer ministre britànica en la història. Va governar entre els anys 1979 i 1990, un període en què va mostrar el seu caràcter ferm i la seva voluntat indestructible de portar el Regne Unit cap a nous camins. Amb Thatcher va arribar al Regne Unit un liberalisme econòmic a qualsevol preu, les privatitzacions del sector públic, les vagues i, finalment, un país amb milions d'aturats i en crisi, la dels 80 i els 90. També se la recorda com una duríssima negociadora amb la Unió Europea. Aquesta política conservadora intransigent la compartiria amb el seu amic Ronald Reagan. Junts van recórrer a la dècada dels 80 els camins per liderar el món i al final de la Guerra Freda. Entre les reaccions que han arribat des de tot el món, destaquem que l'actual primer ministre britànic, David Cameron, es va assabentar de la mort de Thatcher mentre es reunia precisament a Madrid amb el president espanyol Mariano Rajoy. Cameron, que és conservador com la mateixa Dama de Ferro, va dir en el seu compte de Twitter que el país perdia una gran líder, una gran primera ministra i una gran britànica.
Els antics primers ministres britànics també han elogiat la figura de la Dama de Ferro. El successor de Thatcher, el també conservador John Major, ha lamentat la pèrdua d'una dona que ha dit que era un fenomen polític i també una autèntica força de la naturalesa. L'antic líder Tory ha afirmat que el Regne Unit va canviar totalment i en gran mesura gràcies al seu lideratge. Des de la Moncloa, Mariano Rajoy ha destacat el llegat valuosíssim que deixa Thatcher pels actuals líders polítics europeus davant dels complexíssims reptes als quals ha dit han de fer front. El president espanyol ha qualificat Margaret Thatcher d'autèntic referent en la història política del segle XX.
I el president dels Estats Units, Barack Obama, va dir que amb la mort de l'exprimera ministra britànica, el món perd una de les grans defensores de la llibertat i els Estats Units es queden sense una veritable amiga, segons va comentar també en el seu compte de Twitter. Passem ara a altres notícies, en aquest cas de casa nostra. Dues setmanes després de l'entrevista que Mariano Rajoy va tenir amb el president de la Generalitat, Artur Mas es va reunir diumenge passat a Madrid també amb el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, i amb el primer secretari dels socialistes catalans, Pere Navarro, per valorar la situació general del país.
Va ser una trobada discreta d'una hora en la qual es va analitzar una possible reforma constitucional que defensen els socialistes i on tots tres van coincidir en la necessitat que es flexibilitzi el dèficit per l'asfíxia de Catalunya. Segons fonts coneixedores d'aquesta reunió, Rubalcaba va demanar al president de la Generalitat que s'impliqui en la reforma de la Carta Magna com a sortida a les tensions territorials. Els socialistes reclamen obrir la Constitució a les singularitats territorials de Catalunya i també de la resta de comunitats autònomes i fer evolucionar l'estat autonòmic cap a un model federal. Mas es va mostrar disposat a entrar en el debat sempre que reconegui, això sí, el dret a decidir dels catalans, al qual s'oposen els socialistes espanyols.
La dona que presumptament va matar els seus dos fills de 9 i 11 anys al barri del Carmel de Barcelona va passar ahir un reconeixement mèdic en un centre hospitalari.
No obstant, no es preveu que passi a disposició judicial en les pròximes hores, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. També es practicarà l'autòpsia als dos nens per determinar la causa exacta de la seva mort. Recordem que els fets es van saber després que la presumpta infanticida de 35 anys va sortir al carrer molt nerviosa anunciant que havia matat els seus dos fills. La família tenia problemes des de feia temps per pagar el lloguer del pis i se'ls havia de desnonar a finals d'aquest mes d'abril. També rebien ajudes per poder menjar.
El ple de l'Ajuntament de Girona va rebutjar ahir amb 20 vots en contra i 5 a favor una moció que havia presentat la CUP perquè la ciutat deixés de reconèixer Felip de Borbó com a príncep de Girona.
En concret, la moció va ser rebutjada pels 10 vots del govern de CiU, els 7 del PSC, els 3 del PP, mentre que va comptar amb el suport dels 3 regidors de la CUP i els 2 d'Iniciativa.
Us expliquem també que la número 2 d'Esquerra, Marta Rovira, insistia ahir que la situació econòmica a Catalunya és tan greu que el govern català no podrà complir uns pressupostos encara que s'incrementés l'objectiu de dèficit al 2,2%. Recordem que ara com ara el sostre és del 0,7.
Ho va dir, com dèiem ahir, a Catalunya Ràdio, on què va fer responsable el govern de Madrid. Per aquest motiu, segons Marta Rovira, Esquerra Republicana no jugarà a fer uns pressupostos que no es podran complir sota cap concepte.
I el sotsinspector de la unitat Dragó 40 dels Mossos i l'escopeter que va rebre ordres de disparar salves durant la vaga general del 14 de novembre passat, tots dos imputats en el cas d'Ester Quintana, han mantingut que la seva unitat no va disparar cap pilota de goma.
Tots dos van declarar ahir prop de dues hores davant del titular de jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona, que investiga aquesta querella per lesions que va presentar Quintana. Segons fonts judicials, van mantenir la mateixa versió esgrimida pel Departament d'Interior i també pels seus propis companys de la unitat, que a la zona del Passeig de Gràcia, pròxim al lloc on va quedar ferida Quintana, només es van disparar dues salves sense munició per dispersar els manifestants en un moment en què hi havia incidents. De la seva banda, l'advocada d'Ester Quintana, Laia Serra, va assegurar després de la compareixença que la declaració dels dos Mossos ha estat plena de flagrants contradiccions i va dir que després de 5 mesos d'investigació el departament no ha portat cap prova per corroborar la seva versió dels fets.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Hem començat l'informatiu parlant de Margaret Thatcher, però ahir ens va deixar una altra dona important, en aquest cas en el món de la cultura a l'estat espanyol, Sara Montiel, un mite del cinema. Va morir als 85 anys, ahir mateix també, com dèiem, al seu domicili, en aquest cas al barri madrileny de Salamanca. Actriu, vedet i cantant de couplets, Maria Antònia Abad Fernández, coneguda amb el nom artístic, com sabeu, de Sara Montiel, va morir després de patir una crisi greu.
Nascuda a Campo de Criptana, Ciutat Reial, Sara Montiel va tenir una dilatada carrera, va participar en més de 60 pel·lícules, sobretot en la dècada dels anys 50 i 60. Les més destacades són Veracruz, El último cuplé, que la va fer saltar la fama, i La violetera, pel·lícula que la va convertir en l'actriu més ben pagada del cinema espanyol. El 2010 va ser guardonada per la Medalla d'Or al Mèrit del Treball, concedida pel Ministeri de Treball espanyol pels 67 anys de carrera. Va rebre molts altres premis, com la Medalla d'Or del Cercle de Belles Arts l'any 1958 i la Medalla d'Or de l'Acadèmia del Cinema el 1997. L'enterrament serà avui a Madrid.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va afirmar ahir que les realitats d'Escòcia i Catalunya no tenen res a veure i va rebutjar un cop més que els catalans puguin fer un referèndum per decidir el seu futur, tal com faran els escocesos.
Rajoy s'hi va referir ahir després de reunir-se a la Moncloa amb el primer ministre britànic David Cameron en una trobada en què, segons va dir, no es va parlar d'aquests processos sobiranistes. De la seva banda, el president del govern espanyol va remarcar que Escòcia i Catalunya són realitats diferents perquè el primer ministre britànic i el seu parlament han pres la decisió que han considerat oportuna d'acord amb les lleis, i això és molt important. Rajoy s'ha remès a la Constitució i ha defensat la nació espanyola, que segons ell és la més antiga d'Europa, després de 500 anys vivint junts, i d'altra banda ha destacat que l'estat espanyol té un futur indiscutible i que no li sembla just privar-ne moltíssims ciutadans que viuen al nostre país.
I us expliquem també que un jutge de les Canàries ha declarat nul·la la hipoteca d'un veí de Lanzarote a punt de ser desnonat perquè ha considerat que els interessos de demora eren abusius.
En la interlocutòria, el jutge manté que l'afany d'enriquiment dels bancs és l'origen de la crisi actual i assegura que cobrar els interessos de demora un 19%, com feia el BBVA, amb el seu client, suposa un abús immoral que no pot ser consentit ni emparat pels tribunals de justícia. A més de deixar sense efecte la hipoteca al banc, que haurà de tornar l'home i la seva parella els diners pagats fins ara, i encara que la sentència no ho especifica, els experts creuen que la casa se la quedarien els afectats i no pas al banc. La plataforma Stop Desnonament s'ha felicitat per la sentència i ha considerat que després de la sentència del Tribunal de la Unió Europea, els jutges comencen a impartir justícia i no només aplicar la lletra de la llei.
El Tribunal Suprem revisa avui l'absolució de Francisco Camps i Ricardo Costa per un jurat popular. El Suprem havia ordenat reobrir el cas l'any 2010 després d'arxivar-lo al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Un any i dos mesos després torna la causa dels vestits derivada del cas Gürtel. Aquesta vegada tindrà lloc a la sala segona del Tribunal Suprem, que revisarà avui a porta tancada la sentència d'absolució després d'admetre un recurs dels socialistes valencians. El Suprem, recordem que ja va reobrir el cas el 2010, després que el Tribunal Superior de Justícia de València l'arxivés, i ara pot confirmar la sentència de València. Ho pot revocar amb la decisió adoptada pel jutge, pel jurat popular, i ordenar la repetició del judici.
I el Marroc ha evitat en les últimes hores una allau d'uns 200 immigrants a la tanca que separa aquest país amb la frontera espanyola de Melilla. La Guàrdia Civil ha estat tot el dia d'ahir en alerta després d'haver vist un grup de 200 immigrants que s'acostaven a aquesta tanca i volien saltar-la de matinada. En canvi, abans que s'acostessin, els filferros van ser agafats per les forces marroquines que havien estat avisades pel cos de seguretat espanyol. Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Els homes de la Troika van tornar a Portugal després d'analitzar amb el govern de Passos Coelho el rebuig del Tribunal Constitucional a quatre mesures d'austeritat.
Doncs sí, aquestes quatre mesures són les que han provocat un forat de 1.300 milions d'euros en els pressupostos generals, un fet que fa impossible l'execució pressupostària per aquest any. Segons fonts oficials del Ministeri de Finances portuguès, la presentació d'estalvis pressupostaris per al 2014 constitueix una acció prèvia pel desemborsament de la pròxima part del rescat. Sobre la taula hi haurà les retallades de 4.000 milions d'euros en la despesa pública de l'Estat en concret, en àrees com la sanitat, l'educació i la seguretat social, que ara s'hauran d'accelerar per poder complir amb la reducció del dèficit del 5,5% del producte interior brut l'any 2013, aquest any, i evitar així el segon rescat.
La visita que el president rus Vladimir Putin està fent a Alemanya es va veure ahir sacsejada per un incident. Un grup d'activistes en topless van escridassar Vladimir Putin en presència de la cancellera Angela Merkel.
Les activistes de Femen, que han acusat Putin de dictador, han sorprès els dirigents rus a la fira industrial de Hannover, on aquest any Rússia, recordem, és el país convidat. Durant la visita inaugural s'han despullat a cintura en amunt i han corregut cap on hi havia el seguici oficial abans de ser retingudes pels guardaespatlles de Merkel i de Putin. Davant el pavelló de la fira, organitzacions defensores dels drets humans i membres també del Partit Verd s'han concentrat per denunciar l'autoritarisme del president rus, criticat últimament també per les traves a les ONGs del seu país.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports. El Real Madrid buscarà a Istanbul superar una eliminatòria encarrilada després del 3-0 de l'anada als quarts de final de la Champions, davant un Galatasaray que intentarà, per evitar la tercera semifinal consecutiva de l'equip de José Mourinho, marcar gols aviat.
Tot i que la classificació és un tràmit, el Real Madrid, recordem, vol estrenar-se a Istanbul, on no ha guanyat mai. L'equip de Mou arriba a la cita amb dues baixes importants. Sergio Ramos i també Xavi Alonso, tots dos van forçar les targetes amb les que compleixen cicle i passen nets a semifinals. Pepe, que es perfilava com a substitut de Ramos, es va lesionar en l'entrenament previ al camp del Besiktas i, per tant, és dubte de cara a aquest partit.
El Màlaga s'enfronta aquest vespre amb el Borussia de Dortmund en la tornada també d'aquests quarts de final de la Champions, en aquest cas amb un 0-0 de l'anada a la Rosaleda. Per tant, l'equip de Pellegrini està obligat a marcar. I pel que fa al Barça, juga demà al Camp Nou la tornada d'aquests quarts de final contra el Paris Saint-Germain.
Per cert, que aquest equip viatjarà avui a Barcelona amb la plantilla al complet, a excepció feta del sancionat Matuidi. Ancelotti i un futbolista faran prèviament a l'entrenament una roda de premsa al Camp Nou a partir de 6:45 aquesta tarda. El defensa brasiler del Paris Saint-Germain, Thiago Silva, per cert, estarà recuperat físicament de cara a aquest partit. I pel que fa al Barça, Messi, que es va sotmetre ahir mateix a una nova ecografia, treballa contra rellotge per la seva recuperació. Tot fa pensar que seurà a la banqueta i que només jugarà en cas de necessitat.
I pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça-Riga l'obre avui a les 8 del vespre la sèrie de quarts de final contra el Panathinaikos, amb la intenció d'assegurar-se la victòria en els dos primers partits d'aquest play-off al millor de 5, que juguen al Palau Blaugrana. Avui el primer, com dèiem, i dijous el segon.
Doncs sí, Pasqual podrà comptar amb Navarro i té les baixes confirmades de Miquel Rabaseda i d'última hora de Torovic, amb una fractura a la primera falange del segon dit de la mà esquerra. El segon partit, com dèiem, de la setmana serà el dijous a 8:45 del vespre entre el CSKA de Moscou i el Caja Laboral.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Francesc rebrà avui el secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, per parlar sobre la cooperació internacional entre les Nacions Unides i la Santa Seu. El portaveu de l'organisme mundial, Martin Nesirki, ha anunciat aquesta reunió i ha explicat que es tractaran sobretot temes d'àmbit internacional. Serà la primera trobada entre el número 1 de l'ONU i el nou pontífex. En el dia de l'inici del pontificat de Francesc, el 13 de març passat, recordem-ho, Ban Ki-moon ja havia desitjat que continués el nou pontífex amb la promoció del diàleg entre les religions que ja havia obert Benet XVI. I d'altra banda, s'han fet públiques les xifres del donatiu que el mateix Papa Francesc ha donat per a les víctimes de les inundacions d'aquests dies passats a l'Argentina a través del Pontifici Consell Cor Unum. La quantitat oficialment reconeguda és de $50,000.
I ja està en marxa el primer espai d'internet d'actualitat religiosa al servei de les escoles i de la comunitat educativa. El dilluns va néixer Cat Religió a l'aula, un espai de recursos digitals d'actualitat per facilitar el tractament dels aspectes vinculats a la religió en els centres d'educació secundària. Aquest nou servei és una iniciativa de Catalunya Religió amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i també amb el patrocini d'Editorial Casals. Cat Religió a l'aula ofereix un índex de fàcil accés a continguts informatius actuals i els presenta ordenats per cursos en relació als temes del currículum de l'assignatura de religió. És un servei que pot utilitzar el professorat de religió, però també és útil per tota la comunitat educativa quan tracta temes en què apareix el fet religiós. També és un instrument pràctic per a activitats de formació no reglada, com la catequesi o els grups de reflexió cristiana, que volen confrontar aspectes vinculats a la fe amb l'actualitat informativa. Aquest projecte està coordinat pel teòleg i arquitecte Eloi Aran.
Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico: Martorell va espiar Unió amb diners del Barça. Esquerra resisteix que el Parlament investigui, diu el titular d'aquest diari. La Vanguardia: Mas aborda amb Rubalcaba i Navarro la reforma de la Constitució. En aquest cas es refereix a la reunió secreta de diumenge passat que s'acaba de conèixer. El Punt Avui obre amb una entrevista a la vicepresidenta del govern català, titula amb aquesta frase seva: Catalunya no es pot permetre ara unes altres eleccions. Diari Ara, amb una imatge de Margaret Thatcher, diu sobre l'exprimer ministre que va morir ahir: el thatcherisme es queda. El País: Rajoy exigeix una injecció del Banc Central Europeu per salvar l'economia. El Mundo: Rajoy diu que la transició prova qui és el monarca. diari ABC, la dona que va canviar el món, referint-se també a Margaret Thatcher, i també sobre aquest tema el diari La Razón titula Mort Thatcher, l'orgull de la dreta. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem Maria València, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés, que prepara per aquest dissabte a Salou una important reunió dels esplais cristians de tot Catalunya.
Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. T'ascendeixen a la feina, surts a sopar amb les teves amigues i a sobre el Corte Inglés aconsegueixes un vestit que et queda genial, que abans costava 59,90 euros i ara només 29,95. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Com a incidència, ara tenim aquest accident que s'ha produït a l'autopista del Garraf, ja sortint de la Ronda de Dalt, a la zona del Prat, un accident que talla un carril en direcció sud, anant cap a Castelldefels, és abans d'agafar la sortida que ens permet anar cap a l'aeroport. Doncs bé, en aquest punt hi ha aturades, l'accident acaba de passar, com qui diu, per tant, retencions, com us dèiem, autopista del Garraf, a la zona del Prat, en direcció sud, anant cap a Castelldefels o cap a l'aeroport, a causa d'un accident. A banda d'aquesta incidència, en general no és un matí excessivament complicat. Sí que encara queden aturades, per exemple, l'enllaç del Papiol, l'AP2 i l'AP7, la B23 entre Sant Just, l'Avinguda Diagonal, també la sortida de Sant Just presenta aturades, per exemple, i a l'extrem nord la C58 va carregada sortint de Barcelona entre Montcada i Reixac i Ripollet. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències, sense problemes destacables, així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Us expliquem que avui és un d'aquells dies en què convé agafar abric al matí, però treure-se'l al migdia, ja que l'ambient és fresc des d'aquesta matinada i ara a primera hora del matí, però després hi haurà molta estabilitat amb alguns núvols trencats, però amb moltes estones de sol. L'ambient és molt suau al migdia, amb valors fins i tot superiors als 20 graus de temperatura. De moment, no es preveuen per a les properes hores canvis importants a la meteorologia.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Monitors i monitores de centres d'esplai cristians de tot Catalunya es reuniran aquest proper cap de setmana a Salou en una reunió que vol ser la més important pel seu àmbit de tot Catalunya dels últims anys. Es preveu que els monitors i les monitores comparteixin experiències, planifiquin el nou futur dels esplais catalans junts i també parlin dels canvis que es poden arribar a fer. Parlem d'aquest tema amb la presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés, Maria València. Hola, Maria, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Ens pot avançar què és el que els monitors i les monitores de tot Catalunya en un treball més conjunt que mai faran aquest cap de setmana a Salou?
La veritat és que ja estem neguitosos perquè serà un cap de setmana a venir i preveiem la presència de més de 1.000 monitors i monitores del nostre moviment de centres d'esplai cristians catalans, de la Fundació Pere Tarrés. I serà un cap de setmana, com dic, intens. Tenim previst formacions el dissabte a la tarda, un total de 25 formacions de tallers formatius. Paral·lelament també es realitzarà una xerrada a càrrec del senyor Juanjo Fernández, que ve de la Fundació Escoles Cristianes. També hi haurà una part lúdica, una vetllada el dissabte a la nit i un concert, i diumenge al matí també diferents activitats. Com bé dius, doncs és un moment històric també per nosaltres perquè apleguem monitors de tota Catalunya. Serà la segona vegada que realitzem aquest esdeveniment. La primera vegada va ser a Lleida fa 2 anys i ara ho tornem a fer a la ciutat de Salou.
Per tant, el món dels esplais a Catalunya ha canviat sobretot pel que fa a la coordinació, que és més gran. Tradicionalment aquí coneixíem el moviment de centres d'esplai cristians de la Fundació Pere Tarrés, vinculat a l'Arcabisbat de Barcelona, amb presència limitada a aquesta arxidiòcesi, però ara hi ha un treball més conjunt. Què es pot fer i què es pot millorar entre tots arreu de Catalunya? També en aquells llocs on potser no hi ha tants esplais, però hi ha més possibilitats de creixement.
Correcte. Des d'allà fa uns anys que vam iniciar un treball conjunt amb totes les diòcesis de Catalunya. Llavors hem anat consolidant una estructura que pogués donar servei a totes les realitats d'esplai i atenent també cada una d'aquestes realitats d'una forma determinada, no? I per tant, sumar sinergies, que això sempre ajuda, no? En lloc d'estar treballant de forma separada, doncs posar-nos-hi d'acord i llavors buscar elements que puguin ajudar els nostres centres. La veritat és que el treball que portem fet conjunt, tant la trobada que vam fer a Lleida com l'assemblea constituent que vam fer el passat mes de novembre a Montserrat, ens demostra que és factible i que és millor treballar plegats i que, bueno, es tracta de buscar noves realitats d'esplai a les nostres parròquies i d'ajudar-les a créixer, no? En definitiva, l'atenció des de l'educació en el lleure pels nostres infants, adolescents i joves és una oportunitat, això de l'educació en el lleure, i que pugui arribar al màxim de nens possible.
Aquesta educació que, en el cas dels centres d'esplai cristians, igual que en altres realitats de l'esplai d'altres col·lectius, té com a moments forts durant tot l'any, de manera quotidiana els dissabtes, també hi ha les activitats d'estiu, i segurament en aquest context de crisi econòmica i de valors també nous reptes i també nous reptes solidaris. Quins projectes de futur destacaria ara per ara per als esplai cristians i que segur que sortiran aquest cap de setmana?
Doncs ja tenim en marxa la nostra campanya d'ajuda que es diu Ajuda'ls a créixer, amb la voluntat de poder arribar al màxim d'infants possibles. Perquè, com dèiem, no? L'educació del lleure és una oportunitat i ara és una oportunitat per tothom. Per tant, aquest estiu que ja hem començat a dissenyar, comptarem amb les activitats dels nostres centres d'esplai cristians a tota Catalunya que oferiran places per a aquests infants en una situació més vulnerable socialment parlant. I a més, doncs, des de la Fundació Pere Tarrés també dissenyarem unes activitats específiques per infants en situació de vulnerabilitat i seran activitats des de colònies, a l'estiu, una ruta, també tenim prevista una ruta per adolescents i joves i aquestes activitats sí que són més específiques per a aquests infants en situació de dificultat social, perquè pensem que doncs, això també és una manera de garantir doncs, que el mes d'agost, per exemple, puguin realitzar unes activitats alternatives al carrer. La veritat és que com diem, no? És una oportunitat que aquests infants, adolescents i joves puguin gaudir de l'estiu d'una forma diferent. En primer lloc, la nostra prioritat és que sigui d'una forma inclusiva, però a més també ens veiem amb l'obligació de dissenyar aquestes noves activitats. I això també tindrà un ressò a nivell de tota Catalunya. El passat cap de setmana, que teníem consell directiu del nostre moviment, ens parlàvem ja d'activitats a Tarragona i parlàvem també de donar continuïtat a un casal d'estiu que organitza la Fundació de Lleida. Per tant, bueno, doncs ara tot just comencem a dissenyar aquest estiu.
Doncs un nou projecte dels Esplais Cristians amb un àmbit que no exclou ningú arreu de Catalunya. Moltes gràcies, Maria València, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians de la Fundació Pere Terrés. Recordem aquest dissabte trobada de molts monitors de tot Catalunya a Salou. Recordem que per a qualsevol informació hi ha la web www.pereterrés.org buscant els esplais o també el telèfon de la seu social de la Fundació al 93 430 1606. Gràcies, que vagi tot molt bé i fins una altra.
Moltíssimes gràcies, Ignasi. Bon dia.
Bon dia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem el temps de tertúlia d'actualitat. Avui el compartim amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
També amb el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arassa. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
I amb l'enginyera industrial, Carme Torralba. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, un personatge que ens ha deixat, Margaret Thatcher, personatge important per entendre l'Europa i el Regne Unit del segle XX, però també personatge controvertit, Margaret Thatcher. Què destacarien d'aquesta figura política que ahir moria als 87 anys? Ja sabem que quan ens deixa algú, doncs de vegades activem mecanismes que no sé si són del tot equilibrats, no?, a l'hora de valorar-la.
No, jo crec que no, que sempre es fa la valoració positiva, que mira, dintre de tot ja està bé, perquè tampoc guanyes res en posar més llenya al foc, no? Sí que va ser una figura controvertida, va tenir molta gent que estava molt d'acord amb les seves polítiques, molt conservadores, però també va deixar una Gran Bretanya una mica plena d'atur i amb privatitzacions bastant fortes, i va ser tota una època molt dura per la Gran Bretanya. I d'altra banda, també ara diuen, jo no, això no ho sabia, diu que va ser una mica artífic de la caiguda del mur de Berlín. Això és, jo ho posaria com l'aspecte més positiu dintre de tota la seva trajectòria, que va ser, jo crec que molt dura, molt dura. I més quan veus les persones que tenia una mica d'acord amb la seva línia d'actuació, no?
Bueno, jo sempre, quan mor una persona, sempre penso que el que valdria saber què pensa Déu d'aquesta persona, perquè una mica quins són els resultats de la vida, i això, clar, nosaltres no els podem saber-los en aquest sentit, no? però penses, podem fer unes valoracions de qui sigui que poden ser molt poc reals perquè, en el fons, el que val és l'altre, no? Però, bueno, a nivell així humà, s'ha mort una persona que va ser un gegant. Jo, indiscutible, un dels personatges que més ha marcat la part final del segle XX. Jo crec que després de Winston Churchill, a Anglaterra, primer a la Gran Bretanya, el segle XX és la persona més decisiva. Per bé i per mal, en alguns aspectes no precisament positius, no? Però en molts aspectes també molt positius. Inclús una cosa que per mi important d'un líder. Ella va donar una altra vegada, dir-me, orgull als anglesos. Els britànics,
sí, sí.
Perquè era un país en davallada. O sigui, allà arriba un moment que l'esquema anterior del laborisme, la socialdemocràcia, estava desfent-se. O sigui, un país que l'amanava els sindicats, que es passaven mesos de vagues, els miners, etc. I allà posa ordre. Posa ordre, vol dir, amb una duresa inusitada, perquè els altres se queden quasi sempre sense feina, fan vagues que duren més d'un any i ell aguanta, o amb l'ira deixa que es morin uns quants que feien vaga de fam, o sigui, una situació d'una duresa extraordinària i que té aspectes negatius com puguen ser, o que veiem ara, aspectes negatius, millor dit, potser, és la seva política econòmica tan liberal a nivell extrem, amb el que això comporta fins i tot ara. Però diré que sumant sumes i restes és més el positiu que el negatiu.
Doctor Bussà.
Jo crec que mirat ja amb una certa perspectiva, perquè ja fa... Bueno, doncs, diverses dècades que va deixar la seva activitat política al front del Partit Conservador, jo crec que la valoració que s'ha de fer de la Margaret Thatcher és en el seu conjunt molt positiva. És veritat que quan arriba hi ha un Regne Unit amb grans problemes, hi havia hagut una reconversió industrial molt forta que havia fet que moltes de lo que era la indústria forta i pesada de Gran Bretanya doncs estava pràcticament en dissolució, hi ha grans problemes i realment ella assumeix unes vies de solució amb les quals ella hi creia, que eren les del neoliberalisme, i que realment això comporta, al final, durant tota una dècada d'aplicació d'aquest programa, uns resultats que en el conjunt cal valorar com a positius. Jo admiro realment les persones que són dirigents, i aquesta era una clara dirigent, una clara dirigent política, jo diria que en majúscules, no? És una persona que tenia conviccions, ella mateixa ho deia, no sóc una persona de consens, sóc una persona de conviccions. Això vol dir que a vegades no intentes contemporitzar per tenir content a tots els comensals.
Al final a ningú, perquè...
No sé si a ningú.
Costa molt,
En principi és bo que si algú té unes determinades conviccions, un determinat programa i un suport democràtic, porti a terme el seu programa i no contemporitzi més i menys per intentar tenir
a tothom content i no fer res.
És que és molt difícil, és el que volia dir, no? Que tenia tothom content, arriba un moment que més val tenir unes convencions i anar allà, o sigui, no? Vull dir,
és que si no, la figura no és de dirigent, és en tot cas de contertuli o és una altra cosa, no?
No, jo crec que comparteixo la figura, la convicció, que a més, en un moment com ara, que crec que hi ha una manca de lideratge ja a l'Europa ara mateix, fins i tot una Merkel, que sembla més, tot i així, no és el mateix que aquesta que marca camins, que marcava camins claríssims. Jo crec que ell, amb Reagan, van contribuir molt en tot, també el de la caiguda del comunisme. Jo crec que encara van contribuir més a altres aspectes, com el Joan Pau II, Polònia, però en tot cas van contribuir moltíssim. I, per altra banda, va prioritzar altres formes, per exemple, prioritzant la persona, l'individu, la persona, la família, però sobretot la persona, per davant de la societat. I crec que marcava unes vies d'anar canviant coses perquè la situació s'anava, diguem-hi, degradant el sitio d'Anglaterra, l'aspecte econòmic, l'aspecte social, i ella assumeix tots els reptes i fa canviar. Dona un canvi, un cop de timó, però radical.
De Margaret Thatcher hem començat avui parlant a la tertúlia. Ara repassarem aquest i altres temes amb la Sara Cruz. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, de les reaccions a la mort de Margaret Thatcher...
Doncs sí, dirigents polítics de tot el món destaquen aquesta capacitat de lideratge de Margaret Thatcher. El primer va ser David Cameron, que va voler retre homenatge a la dama de ferro des d'aquí, des d'Espanya, on estava. I, d'altra banda, una de les figures destacades de l'últim tram de la Guerra Freda va destacar per la seva aliança amb Ronald Reagan i va ser també una de les claus que va provocar la caiguda del mur de Berlín i la desfeta de la Unió Soviètica. Recordem Margaret Thatcher, que va morir ahir als 87 anys a Londres després de patir un ictus.
també donarem un cop d'ull a l'actualitat política a Catalunya i Espanya.
Doncs sí, Rajoy assegura que Catalunya i Escòcia són realitats diferents després de reunir-se amb el primer ministre britànic. El president espanyol va rebutjar la possibilitat que Catalunya voti el seu futur polític i de destacar que no es pot comparar amb Escòcia perquè allà el procés, va dir, es fa d'acord amb les lleis. I d'altra banda, Mas es va reunir el diumenge passat a Madrid amb en Pere Navarro i Rubalcaba. Els socialistes reclamen obrir la Carta Magna a les singularitats territorials. També es va parlar en aquesta reunió de relaxar l'objectiu del dèficit, el que no es va tractar, però va ser l'oferta de Mas al PSC perquè entri al govern, ni tampoc sobre els pressupostos. I finalment, sobre aquest tema, dic que Alicia Sánchez Camacho del Partit Popular va demanar ahir al govern de Convergència que trenqui immediatament el seu acord de governabilitat amb Esquerra i que pacti amb el PSC en nom de l'estabilitat de Catalunya i també vist el fracàs, segons ella, de la seva aliança amb els republicans.
I un apunt sobre la crisi a Portugal.
Doncs la Unió Europea respira millor des que Portugal ha fet pública la seva intenció de mantenir el programa d'ajustos. Tot i això, ha advertit el govern de Pedro Passos Coelho que apartar-se de les mesures d'austeritat només serviria per allargar les dificultats.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Avui a la tertúlia ens acompanyen el consultor sanitari Ignasi Arbussà, el periodista Daniel Arasa i l'enginyer industrial Carme Torralba. 5 minuts i seran 9:15. Ara farem una pausa i continuem amb el temps de comentari de l'actualitat. Un temps on també, com us hem dit, parlarem de la situació política aquí i de la crisi a Portugal.
Ràdio Estel.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 11:45 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per exemple, ara tens l'oli d'oliva suau la espanyola amb el 50% de descompte en la segona unitat.
Et surt a només 1,90 euros al litre.
Ara a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Reprenem la tertúlia d'actualitat que avui estem compartint des del primer cafè de Ràdio Estel amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb l'enginyera industrial Carme Torralba i amb el president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arasa. Bé, encara sobre Margaret Thatcher, entre els punts pels quals també serà recordada va ser doncs, aquesta guerra de les Malvines del juny del 1982, que també d'alguna manera, ara ho comentàvem, va reforçar no, la seva popularitat sí. A nivell nacional i patriòtica.
Sí. Bueno, ella, de fet, començava una mica el decliu dins de la pròpia Gran Bretanya, perquè havia fet coses molt potents, però també és cert que tothom es desgasta.
I portava 3 anys, que no era molt, tampoc.
Sí, però bé, com ja va entrar fort, diem, no és sí. Que anés allò amb paños calientes, sinó que anava allò... realment, pues, això va fer que ella assumeix això i guanya de forma indiscutible el fet... tenint en compte de que va tindre la simpatia de la major part d'Occident, tenint en compte que els argentins estaven governats per la dictadura, una dictadura que, a més, aquests darrers anys estan sortint moltes coses en relació a tot el que va fer, i que, per tant, poca gent, de fet, va recolzar Argentina, encara que potser molts pensen que seria més lògic que les Malvines fossin argentines que no pas anglesa, no? Però, a més, hem vist recentment un referèndum allà, viu molt poca gent, i pràcticament el 100% de la gent vol ser britànic. Per tant, l'important és la gent.
Perquè tots són colons britànics que han anat allà. Vull dir que són...
Clar, això.
Bueno, però també és una mica el que passa amb Gibraltar aquí a Espanya.
Igual,
exactament
igual.
La gent vol ser anglès, dir, vol... Sí. Tot potser i que la majoria són espanyols.
No hi ha tanta, no hi ha tanta unanimitat, però vaja. No,
pràcticament, sí. També. Però és que això són aquestes coses, cada prima el territori o les persones. Clar, dius, és que i a Ceuta i Melilla, dius, bueno...
També. A les Canàries, si anem a mirar, també.
Les queden una mica allunyades, no? Però sí,
sí, diríem, no? Sí, de nosaltres.
Però sí. Bueno, l'equivalent, diguéssim, a les Malvines a nivell espanyol seria la illa aquella de Perejil.
Exacte.
Aquell assalt de la Guàrdia Civil que va entrar dintre de l'anecdotari del senyor Aznar, doncs venia a ser una cosa així, de reforçar l'esperit nacional, de dir anem a reconquerir. Exacte. Un espai que no sé si és legítim o no que es mantingui dintre de la nostra Espanya, però en tot cas, bueno, doncs...
Sí, era una mica reforçar els generals argentins, pensaven que això els donaria un cop en positiu, es va sortir al revés, no?
Bé, doncs avui a la tertúlia hem començat parlant de Margaret Thatcher, una dirigent important, amb llums i ombres, i en tot cas amb una personalitat molt forta que ens deixa, com en la línia del que comentava el senyor Daniel Arasa, doncs que descansi en pau, això és el més important. Ja. Nosaltres no som ningú tampoc per jutjar-la. Sí. Curiosament, i en un àmbit completament diferent, una altra dona important que ens deixava és Sara Montiel. Alguna cosa que vulguin comentar? Potser algú de vostès la coneixia personalment o l'havia saludat, senyor Daniel Arasa, vostè no, per l'experiència...
No, jo haver-la vist com havia vist jo la Thatcher, ja que no, ara ho dic, una petita anècdota amb la Thatcher, que jo la vaig veure, no? No,
sí.
No vaig parlar mai amb ella, però no recordo que vaig estar a un debat parlamentari al Congrés, als Commons,
a la Cambra dels Comuns,
i recordo que eren d'aquelles preguntes, eren interpel·lacions, i una de les preguntes era sobre taurons. Els tiburons, els sharks.
Sí, sí, sí.
Resulta que la resposta a Tatge va ser: vostè sap més que jo de taurons. I bum, el va tallar. O sigui, diem, tal com mostrava, tal com era ell. Bum, tallat i s'ha acabat el bròquil, no? Doncs això ho vaig viure veient des de la tribuna, evidentment, no? Però vull dir que haver-la vist. I la Sara Montiel haver-la vist també, però mai la vaig parlar amb ella, no?
De Sara Montiel alguna cosa que vulguin destacar,
poca cosa,
a part d'haver-la vist o haver-la admirat?
Sí. No, jo crec que cobreix un espai doncs, dintre de la cinematografia espanyola en el qual semblava que pogués sortir fora i pogués anar a Hollywood i fer unes pel·lícules a Hollywood, doncs era una mostra del nostre paper, diguéssim, dintre del món. En aquell moment era una cosa excepcional.
Exacte,
com el fet de que l'Ava Gardner doncs tingués un idili amb un torero. No? Doncs una cosa així, ens diria, estem en el món i ens relacionem amb la resta del món. Bueno, doncs en aquest cas passava el mateix. Sembla ser que els crítics de cinema consideren que era una mala actriu. Guapa ho era, però quan era jove era guapa. Sí,
era impressionant veure aquella pel·lícula, recordo, la Yuma, aquella pel·lícula d'Índia.
Sí.
Cridava l'atenció perquè, a més, quan hem vist les pel·lícules d'Índia, era una Índia espectacular, diguem-hi, no?
Sí, en tot cas, exacte, se la valorava per la seva bellesa, per la seva personalitat i potser com a actriu.
També una potent personalitat, evidentment, de tipus diferent, però també una personalitat potent. Jo crec que aquests darrers dècades, amb totes les coses que s'havia fet, era una sombra de si mateixa, no? Perquè era d'aquelles que s'han fet 50.000 tractaments, 50.000 coses, i seguia dient alguna tonteria en les seves manifestacions i tal, però en conjunt va ser una persona també, jo crec que molt rellevant, i que aquestes persones tenen una influència gran sobre la societat. Potser no com una política, que té una influència sobre marcar formes de vida, no formes de vida, formes de dirigir la societat, aquests no, però sí formes de compensar la gent influeix molt, com actua. Per tant, jo penso que ha sigut una persona també important en els seus aspectes llums i ombres, també, no?
Doncs, evidentment, també que descansi en pau Sara Montiel, que ens ha deixat també una edat molt avançada, als 85 anys, gairebé la mateixa edat que Margaret Thatcher. Canviant de tema i sobre l'actualitat política que destacàvem abans en els titulars, bé, ahir Mariano Rajoy deia que Catalunya i Escòcia són realitats diferents, a preguntes d'un periodista després de la reunió que va tenir amb el primer ministre britànic David Cameron, i bé, s'ha sabut mentrestant que Artur Mas es va reunir diumenge passat a la tarda a Madrid amb Pérez Rubalcaba i amb Pere Navarro, amb els socialistes catalans, amb el cap dels socialistes catalans i el cap dels socialistes espanyols. Tot això sembla que d'alguna manera fa pensar que s'estan complint alguns paràmetres de diàleg, però no s'avança gaire, hi ha posicions molt allunyades.
És molt complicat, és molt complicat. A mi em fa molta gràcia això de que Rajoy asseguri que Catalunya i Escòcia són realitats diferents. Evidentment que són realitats diferents. I la gran
també Espanya
raó...
i la Gran Bretanya són diferents.
Exactament, això és el que anava a dir.
Com aborden els seus temes dels nacionalismes.
Perquè la gran raó, diu, és que es fa d'acord amb les lleis, però la primera cosa que va fer el Parlament a Gran Bretanya va ser acceptar aquesta possibilitat, cosa que aquí no. Vull dir, evidentment són realitats diferents.
Acceptar-ho sempre... perquè també tenen un marc legal que ho permet, no tenen Constitució, tenen uns...
Ja, però marc legal, escolta'm, jo sempre penso que les lleis estan fetes per l'home, no l'home per les lleis, no?
Sí.
Vull dir, o sigui, aquest és el problema, clar. O sigui que, evidentment, que són realitats diferents.
Sí, enllaçant no aquest aspecte, sinó l'altre, de Mas reunit amb el Rubalcaba i en Navarro, jo penso que la Constitució espanyola ha de ser reformada en molts aspectes, i per tant, d'entrada em semblaria bé. L'únic problema que veig aquí és una ambivalència, inclús una falta de noblesa, diguem-hi, l'actuació de Mas, en aquest sentit. Per què? Perquè Mas d'un costat està parlant dels canvis amb aquests i amb altres, els canvis de la Constitució, negociació, i per altra banda, busca la línia independentista. A mi em sembla que és més honest el que fa l'esquerra, escolta'm, en Espanya no vull saber res, me'n vaig. Perquè és com aquell que diu que, per una banda, negocien la seva dona i tal, però se'n busca una altra. Escolti'm, no crec que funcioni així el que està fent Mas. És a dir, si Mas digués, anem a reformar la Constitució perquè Catalunya volem seguir dins d'Espanya, amb una altra forma, una altra situació, amb unes...
O volem que se'ns reconegui el dret a decidir, com està dient.
Si és això el que es busca, me semblaria perfecte. Però, de fet, ell té una agenda que, de fet, i l'objectiu és un altre. Per tant, trobo l'impressió que no actua...
Quin objectiu refereix vostè? El de fer la consulta de totes totes?
No només la consulta. Ell va més enllà de la consulta. No només el seu propòsit, no és només la consulta, sinó l'objectiu és que la... tot cas fent la consulta, però per anar-se'n.
Que guanyi el sí.
Consultes per anar-se'n. No una consulta per veure si es queda. És una consulta per veure si se'n van. És l'objectiu.
En tot cas, si hi ha una consulta, vol dir que hi haurà la llibertat de la gent de poder decidir si es queda o marxa.
No, jo soc partit que es faci la consulta.
I això és el que realment reclama. El que reclama és que hi hagi la possibilitat de poder-ho decidir. Però el senyor Rajoy ja ens ho diu, que aquest no és un dret que tinguem. I el senyor Rubalcaba l'apoya. O sigui, com podem canviar les lleis que en marquin una possibilitat de modificació de res quan resulta que els dos partits majoritaris d'Espanya ja estan dient que nosaltres no tenim dret a decidir per nosaltres mateixos? Vull dir, o es transformen les lleis i s'adapten a una nova realitat, o realment, com molt bé deies, Carme, hem que pensar que les lleis han de ser sotmeses a la persona i no al revés.
Sí, sí.
Vostè diu, senyor Assa, que està d'acord amb la consulta, el que passa és que... Bueno,
jo crec que hem arribat a la situació en què hem arribat, en què és evident que hi ha una part significativa, no sé quin percentatge, això es veurà, que vol això decidir i que realment no se sent a gust dins d'Espanya, etc. Hi ha que preguntar-ho. O sigui, jo penso que el millor hagués sigut no tenir que arribar en aquesta situació. Però el fet és que ja està així, penso que és bo que es pugui consultar.
De fet, Rajoy ha dit també algunes vegades aquests dies que si es vol canviar la Constitució hi ha mecanismes per fer-ho. El que passa és que, clar, és difícil.
Això és una trampa.
Amb un PP i un PSOE units...
Rajoy, estem acostumats a que diu el que vol i menteix més que parla, perdoneu, però és que arriba un punt que jo era me'l crec mai. No me'l crec mai, només me'l crec amb la seva línia permanent de posar la trava a que es faci la consulta, i punt. Vull dir, això és el que vol Rajoy. Per què? Perquè estem de que sigui al final sortir que sí que ens volem independitzar d'Espanya. El que jo veig que en certa mida s'equivoca, perquè estic convençuda de que es fa la consulta amb una certa normalitat sense tota aquesta agressió verbal permanent contra Catalunya, i a lo millor la gran sorpresa és que hi ha molta gent que diu, pues escolta'm, amb aquestes condicions sí que ens quedem amb Espanya. Vull dir, jo crec que aquí és el gran fallo que ha tingut el Partit Popular. O sigui, si d'entrada haguessin dit, bueno, anem a veure si podem inquibir dintre de la Constitució aquesta que quan la volen la canvien ràpidament en 2 segons, o sigui, això també ho hem de dir.
Recordem els canvis del sostre de dèficit fa 2 anys.
Doncs si dintre d'això diuen, bueno, doncs mira, anem a modificar la Constitució perquè els catalans puguin decidir si volen pertànyer a Espanya, mantenir-se o es volen independitzar o veure quina estat federal podem crear, etc. Però no, aquí han estat absolutament, doncs ara s'ho trobaran ara s'ho trobaran. I molta gent que no érem en absolut independentistes, en segons quins moments es trobem més a la banda independentista que a l'altra. Vull dir, i això és, ho ha aconseguit aquesta intransigència, perdoneu.
Estan d'acord els altres?
Rajoy, en realitat,
Partit Popular, Soler, perdona.
No, Partit Popular és el mateix, la del PSOE és exactament la mateixa, i la UPyD és la mateixa. O sigui, de fet, tots els partits
d'àmbit espanyol,
tots sí. tenen la mateixa posició, no? Una mica, certes matisacions pot ser Izquierda Unida, els únics matisacions tampoc no del tot, no? Jo penso que la Constitució de Vidamia ha que canviar-la, però no només en aquest aspecte, la Constitució ha que canviar molts aspectes i ha que replantejar-se la situació si el Senat, o què és, o si inclús existeix el Senat, ja que
Dedicar, serveix d'alguna cosa.
Sí, per pagar polítics.
De la mateixa tema, potser hi ha el tema monàrquic que s'ha plantejat, que d'alguna forma hi ha... O sigui, per mi no és només aquest aspecte de la, del cas de Catalunya, o d'altres que puguen, sinó jo crec que la reforma de la Constitució ha de ser molt important, fet a fons, el que passa que quan s'obre el meló de tot això, la veritat és que és complicadíssim.
Però aquest és el problema, vull dir, no s'obre aquest meló perquè hi ha tantes coses que s'han de tocar obligatòriament, perquè ja se'ns ha quedat antiquada aquesta Constitució, que fa por de que no es controli el procés. I els polítics no poden admetre que no tinguin control sobre el procés, del que pugui arribar a sortir.
El cas de Catalunya són diverses coses.
Aquí hi ha temes de tot ordre, des de l'ordre de la figura del cap d'estat, de la figura i ordenació de tantes altres coses que realment poden ser modificables i que han de ser modificables perquè han quedat ja fora de terminis, diguéssim, que fa por a l'obrir la capsa dels trons.
Exacte, és que ara mateix aquestes últimes setmanes, o aquests últims mesos, vaja, el tema de la monarquia, que està entredit. Això és un tema que a nivell global pot ser, a cas de Catalunya no ens, potser no ho veiem d'altra manera, però el conjunt d'Espanya és una importància gran, no? Per exemple, clar, són una sèrie de coses que tothom té una por terrible en obrir això.
El problema és això, que el desprestigi és absolut. O sigui, ja no hi ha cap institució que tingui un cert prestigi a nivell social. Vull dir, perquè qui no té un nap té un col. O sigui, i al final, davant d'això, obrir aquest meló, a veure què passa, no?
En qualsevol cas, hi ha un problema. També hi ha tota la situació de crisi econòmica que ens preocupa molt a tots. I en la línia del que vostès deien de l'acostament de Mas al PSC o d'aquesta reunió de diumenge, sembla que hi ha hagut una mena de moviment, no sé si massa públic, partidari d'això, és a dir, que Mas canviés d'aliança i busqués el suport del PSC, per exemple, en els pressupostos. I també sembla que això agradaria al govern espanyol, ho veuria millor.
Jo crec que hi ha un disseny original en el qual Mas hi tenia confiança, que era el de tenir un govern de concentració nacional. Obrir les portes a que entressin en el govern les forces principals polítiques. Potser que hagués quedat exclòs, doncs, o millor Ciutadans, o alguna part, en tot cas, minoritària, però poder integrar a tots els partits importants a Catalunya en el govern. Per què? Perquè la situació, realment, ell ho diu, és absolutament d'emergència. I no es pot entendre de que això tingui una solució si no hi ha un ampli consens entre totes les forces polítiques. Aquí depenem en aquest moment absolutament de el que siguin les transferències que el govern espanyol faci a Catalunya per poder pagar la compra del dia a dia. Anar al súper a Catalunya, el govern català ha d'anar amb diners que el senyor Montoro ha lliurat. I són diners nostres, per una altra banda, són diners nostres. I, evidentment, des de Madrid, en aquest moment ens tenen el peu al coll. I un retras amb els pagaments suposa un incompliment de retorn de deute o de pagar les nòmines dels funcionaris o afectar directament el que seria l'estat del benestar. Aquest és un tema que és molt difícil de poder lidiar des d'una posició política d'un únic partit. Tots han d'estar d'acord en que hi ha uns mínims que han de poder-se garantir perquè realment Catalunya torni a recuperar una certa estabilitat econòmica que li permeti continuar endavant. I la situació d'Ofec és més que evident. Això no és fàcil de fer, perquè l'interès polític a vegades predomina per l'interès real de país.
A vegades.
No, avui veig que
Carme és molt punyent.
Està molt clara.
Està molt crítica amb els polítics. Sí, segurament general, no li falten motius, però bé, la veiem especialment avui de crítica.
Sí, no, efectivament, és que té raó. Mai es posa per davant els interessos generals, per sobre els de partit. Cap partit ho fa, no? Cap. Bé, hi ha aquí un aspecte com a més immediat, que és l'actuació d'Esquerra. És a dir, tot i que Mas efectivament vulgui un govern de més concentració, no sé si vol tots els partits, jo crec que només voldria el PSC i Esquerra, però en tot cas més gran del que té avui en dia. Però aquí hi ha un aspecte que l'acord bàsic és amb Esquerra. I Esquerra jo crec que està actuant de forma incorrecta en aquest aspecte del que és el seu pacte en Convergència. És a dir, és evident que ha d'haver unes retallades, que sembla ser que es flexibilitzarà el dèficit, que del 0,7 pot passar 1,5, per tant, pot millorar, pot reduir-se el dèficit a fer, però Esquerra no vol assumir res. Esquerra, jo crec que és un partit que en aquest aspecte no actua en la noblesa que caldria. Si tu t'has posat d'acord, vol dir que tu has de recolzar, encara que hi hagin coses que siguin poc populars. I Esquerra no vol ni una d'això. Vol estar dins i estar fora al mateix temps. I, per tant, ha d'obrir tres camins. Però això fractura una mica tota la política de Mas, en el sentit de que ell havia basat en l'acord nacionalista, bàsicament nacionalista, i això no li està funcionant.
Bé, veurem si al final... Després...
Els pressupostos.
Sí, després d'aquestes discrepàncies, a veure si al final potser Esquerra acaba acceptant-ho com a mal menor, no sé, ja veurem què passa.
De moment té una posició molt còmoda, perquè no governa, no es crema i es manté en la seva línia.
La mina terriblement a Convergència.
Exactament.
Des del punt de vista electoral, de rendiment electoral, també. La posició d'Esquerra Republicana és molt...
Aquestes ho estan reflectint, de moment.
No, clar, perquè sí. Jo crec que l'error de Mas ha sigut haver agafat la política de l'esquerra.
L'únic
que hauria, li quedava, eh? Sí, n'hi hauria per seguir parlant molt, però ho deixem aquí. Gràcies, Daniel Arasa, Carme Torralba i també Ignasi Arbussà. Fins la propera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara ja són les 9, moment de recuperar l'última hora informativa amb els titulars que ens porta el Gerard Carrión. Després parlarem de gojos, perquè hi haurà una trobada de gojistes, dels promotors d'aquests populars cants religiosos i tradicionals, els goigs. Ens visitarà Jaume Manero, que és el president de l'Associació de Gojistes de Barcelona. Serà aquesta trobada dissabte a la Sagrada Família. També tindrem l'Espai de Família i La Vida en Solfa amb l'Oriol Casals. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. A aquesta hora, una dona gran ha mort en un incendi que hi ha hagut en un pis situat a la Gran Via de les Corts Catalanes. Una dona, també d'edat avançada, es troba en estat crític, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. Els bombers han rebut un avís poc després de les 6 del matí i quan han arribat als llocs dels fets, al quart pis del número 619 d'aquesta via, hi ha localitzat dues dones grans. Les han atès per inhalació de fum, però una d'elles, malauradament, ha mort. L'altra l'han traslladat a un centre hospitalari en estat crític. Dues setmanes després de l'entrevista amb Mariano Rajoy, el president de la Generalitat, Artur Mas, es va reunir diumenge a Madrid amb el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, i també amb el primer secretari del PSC, Pere Navarro, per valorar la situació general del país. Va ser una trobada discreta d'una hora de durada i en la qual es va analitzar una possible reforma constitucional que defensen els socialistes, i tots tres van coincidir en la necessitat que es flexibilitzi el dèficit per l'asfíxia que pateix Catalunya. Un jutge de les Canàries ha declarat nul·la la hipoteca d'un veí de Lanzarote a punt de ser desnonat perquè ha considerat que els interessos de demora eren abusius. En la interlocutòria, el jutge manté que l'afany d'enriquiment dels bancs és l'origen de la crisi actual i assegura que cobrar els interessos de demora a un 19%, com feia el BBVA amb el seu client, suposa un abús immoral que no pot ser consentit ni tampoc emparat pels tribunals de justícia. I de la plana esportiva, el Real Madrid buscarà a Istanbul posar la cirereta a una eliminatòria encarrilada després del 3-0 de l'anada davant un Galatasaray que busca el miracle per evitar la tercera semifinal consecutiva de l'equip de José Mourinho. El partit es podrà seguir en directe a partir de 8:45 del vespre per TV3.
Ràdio Estel.
el nostre temps requereix una intensa activitat educativa i un compromís responsable de part de tots, per tal que la recerca de la veritat sigui promoguda en tots els àmbits i prevalgui sobre qualsevol intent de relativitzar-ne les exigències o d'ofendre-la. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Tarragona convida el Papa. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
Barcelona, concretament la Basílica de la Sagrada Família, acollirà aquest diumenge una trobada de goigistes de tot Catalunya, és a dir, promotors dels goigs, que són composicions poètiques de caire popular i que es canten a la Mare de Déu, al mateix Jesucrist o als sants, en les seves nombroses denominacions. Es canten habitualment de manera col·lectiva i en el marc d'un acte religiós o de certa rellevància, com ara una missa o també una trobada de festa major, un aplec o una processó. La finalitat dels goigs és, sobretot, donar gràcies a Déu pels béns rebuts com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat. Aquest és l'autèntic esperit d'uns cants que es posen en comú aquest diumenge, que tenen un gran arrelament a casa nostra i també tenen esperit de renovador, perquè ara, a principis del segle XXI, es continuen composant goigs a sants més moderns o més antics. En parlem amb Jaume Manero, president de l'Associació d'Amics dels Goigs de Barcelona, que organitza aquesta trobada. Dels goigs, d'aquests cants tradicionals, com dèiem, parlem amb Jaume Manero, president de l'Associació d'Amics dels Goigs de Barcelona. Senyor Manero, bon dia i bona Pasqua.
Bon dia, bon dia.
Com està?
Bé.
Bé, com definiria vostè, a banda del que hem dit ja, els goigs?
Home, jo definir-los, que si vostè els ha definit millor que els,
definiré jo. Segur que dirà coses noves.
Jo diré alguna cosa nova, però no ho crec. Vostè m'ha dit, m'ha tret ja el que tenia aquí jo que dir. Bueno, diré repetint coses, quasi bé.
Sí.
Bueno, els goigs és una tradició catalana, sobretot dels països catalans, això sí que ho té. I han perdurat durant molts segles i segles. Ja en temps de Jaume I el Conqueridor, hi existeix una pregària de Ramon Muntaner al llibre sobre Jaume I, en la que és un goig en principi, és un rudimentari, un goig rudimentari en el que comença pràcticament la història. La història també continua molt amb el llibre vermell de Montserrat, en la que hi ha també uns goigs de lloança a la Mare de Déu, i és dels segles d'aquells primers primitius que els goigs es desenvolupen més, han existit sempre, sobretot en els països de parla catalana. Després diré aquest, amb Felipe V, el que va passar. Després, a l'edat mitja, van ser cantats molt els goigs, va ser un moment, i sobretot quan va arribar la impremta, que va ser com una espècie d'informàtica d'ara. Llavors, a reproduir amb la impremta tants fulls volanders que diem, va progressar molt els goigs en tota l'època. A la Renaixença, bueno, això abans diré el de Felipe V. Sí. Felipe V... en prohibir el català en totes les cerimònies d'església i confessar, hasta que volia que no, la gent no es confessés en català, pues, es va oblidar dels goigs, no es va oblidar, no va pensar, i va dir això, són papers bruts, ell no, suposo que ell no arribaria amb ell, serien els seus consellers,
els seus
virreis i els seus col·laboradors.
I llavors es van seguir cantant durant el segle
XVIII? Van seguir cantant i en català en aquella època, en el temps de Felipe V no es van perdre.
Per tant, va ser una garantia o un refugi de la llengua catalana?
Un refugi de la llengua catalana.
El segle XVIII, vaja.
Els erudits diuen que la permanència de la llengua catalana és deguda als goigs que es cantaven a les petites capelles dels pobles i de les ciutats, però ja les ciutats no tant perquè estaven més vigilats. Però els petits pobles aquells temps no havien comunicació d'una a l'altra, doncs va perdurar la llengua catalana en aquest sentit. Després, els goigs, per totes maneres, van bimbar una mica, també. Clar, la persecució no ajuda, però sí que la Renaixença després, com ha vingut la Renaixença de veritat, amb Verdaguer i amb Maragall i tots aquests personatges i grans il·lustradors també, i, pues, llavors, a finals del segle XIX-XX, amb el modernisme i tot això, es van aconseguir avançar molt amb l'expansió dels goigs. I aquí estem ara volent salvar una mica tota aquesta cosa, perquè després de la guerra, jo recordo que jo ja, bueno, era jove, però sempre havia llegit alguna cosa, i aquestes revistes com, per exemple, Destino, el Correo Català, hi havia pàgines que parlaven molt dels goigs. Llavors, clar, com no es podia parlar de política catalana o coses semblants, pues, també es parlava molt dels goigs. Hi havia seccions dels goigs. Però ara, com es pot parlar de tot, i molt, pues, i massa i tot, pues, llavors parla que no cap diari ni es nomena. Perquè ara mateix ha mort el pare de Montserrat, Oriol Diví. Uh-huh. Aquest pare de Montserrat tenia un gran... treballar la fusta, ell mateix, en un article de La Vanguardia, i fa uns dies explicava dos articles d'Oriol Diví, explicava el que ha fet aquest home, que és un gran treballador de la fusta, de talla de fusta, de moltes més coses. Però, en canvi, en cap dels dos articles nomenava els goigs. Uh-huh. És a dir, que la intel·lectualitat, diguem, entre cometes, però bueno, ara s'ha oblidat dels goigs, s'han oblidat. I nosaltres, pues, intentem lluitar-hi, i només diré que aquesta pròpia església, no diré que és institució, perquè hem tingut un gran apoio ara del bisbat per dirigir unes cartes als rectors de les parròquies de la Diocesi de Barcelona, Escueta. Uh-huh. Llavors, aquestes cartes les hem enviat amb informació, el que ells fan de goig i totes aquestes coses, i hem rebut un 18-20% de respostes. Els he enviat una carta amb el segell posat perquè ens enviessin.
I què es pretén amb aquesta carta? Que els rectors impulsin, per exemple, el dia del patró o en altres moments?
No, que ens expliquin el que fan de goig per impulsar-lo, naturalment, i nosaltres els ajudaríem a fer edicions. Nosaltres, quan havien, a l'entitat nostra, quan ve un rector o ve un mossèn, o ve un religiós, i diu, escolteu, ens podeu... Pam, els hi fem. Els hi fem.
Uh-huh. Els goigs, deia, senyor Manero, sí, perdoni, es continuen cantant, sí, però en molts llocs, en moltes, sí, parròquies, sí, de Catalunya, sí, per exemple, sí, la parròquia de Sant Francesc de Sales, on els periodistes ens fem presents cada, sí, 24 de gener, els goigs de Sant Francesc de Sales, o la parròquia de Sant Pere, o la parròquia, sí, sí, de Crirrei, sí, sí, hi ha uns goigs a Crirrei, a Sarrià, sí, els goigs al Beat Pere Tarrés, no?
Sí, 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 sí.
Podríem seguir posant molts exemples.
És veritat.
A les Mares de Déu.
Jo podria ser una mica pessimista en aquest moment, però
l'entenc.
Explico la realitat una mica d'això. Sí que es canten en molts llocs, sobretot es canten a les festes patronals dels pobles, que pobles d'aquests petits que potser han desaparegut, estan quasi bé buits, llavors a l'estiu els naturals d'allà tornen al poble i llavors canten els goigs. A més, explicaré una cosa curiosa i que al mateix temps és molt bonica. Els goigs, diguem, de precepes del segle XX i finals del XIX, a part de la Renaixença, els bons, el Maragall i el Verdaguer feien meravelles amb els goigs, amb els versos feien meravelles. Però, clar, hi havia molts pobles petits que feien uns goigs, pues, com un sentit popular molt, molt interessant, molt ferm, podríem dir, però aquell goig era un català molt pobre, amb molts castellanismes i moltes paraules rares, que si agafa un teòleg allò, diu això, noi, no funciona. Però bueno, quan aquesta gent d'ara dels pobles torna allà, o els que mateixos que estan als pobles, i ha sortit sempre un lladar ferit del poble, diu, no, jo s'ho faré, això no està bé, això no pita, això no funciona. I si fa un goig més ben fet, un català de perfecte, tot molt bé. I el poble diu que no vol cantar allò, vol cantar el típic de sempre del poble, el popular, perquè els goigs no són deixant de ser un cant popular, a més de religiós, o millor dit, religiós i popular, dues coses juntes.
Sí.
I una defensa de la llengua sempre. Perquè els gossos es canten sempre en català, que sempre que hi ha versions en castellà, força versions en castellà, aquestes ja ho poden ser més complicades.
El nom de goig ve precisament del que vol dir aquesta paraula, no? Mm. Expressar el goig com a creients per la figura d'aquell sant o de la Mare de Déu sota determinades advocacions, o del mateix Jesús.
Sí, sí, sí. Els goigs són un cant de la divinitat, a la Mare de Déu, als sants i als àngels. Mm. Perquè nosaltres el patró nostre és Sant Gabriel. Sant Gabriel, no el nostre entitat. Altres entitats tenen altres patrons. Mm-hmm. La nostra entitat és Sant Gabriel, perquè va ser l'àngel que va anunciar a la Mare de Déu el naixement de Jesús. Mm-hmm. I llavors pues, és el primer cantar alabances.
El primer cantador de goig, diguéssim.
Lluances a la Mare de Déu.
Avui ens acompanya Jaume Manero, president de l'Associació d'Amics dels Goigs de Barcelona, que organitza la trobada de goigistes de Catalunya aquest diumenge a la Sagrada Família. Què es farà en aquesta trobada? Com
bueno,
serà?
Serà una trobada més bé d'amistat que d'altra cosa. Farem unes exposicions de goig. Més que exposicions, portarem goig, tenim totes les entitats, tenim de sobres o particulars.
Recordem que tenen sempre un format molt sí. característic, no? Un full...
Sí. A més farem un goig un especial per aquesta dada, que donarem a tots els que vinguin d'aquest acte. Acostumem a fer, quan hi ha un acte, ara mateix farem quatre conferències per quatre mossèn...
El mossèn Jaume Ioar, el director de la casa.
Quan tanca la pressa, no m'agrada.
No es preocupi, no
es preocupi. El mossèn Imar fa unes conferències estupendes i ens ha fet diverses vegades conferències. I fem quatre conferències per persones que, dels temes, i aquelles conferències sempre fem un goig relatiu a aquella conferència. Com ara farem un... Tot que fem un acte, sempre fem un goig aplicat a aquella conferència. Un sant, una entitat, una cosa, o sigui. I ja estem, no sé, farem això dels goigs, una espècie d'intercanvi, diem intercanvi, que ben bé no és intercanvi, perquè allà ho té els sobrans de cada entitat o cada persona, i llavors allà pues, tothom agafa el que vol i no fem intercanvi com aquells cromos que canviava quan eren petits.
Sí.
No, no, te doy, me doy dos. No, fem així. I llavors repartirem aquest goig que he editat per la especial per la Sagrada Família i després visitarem la Sagrada Família. Mossèn Bonet
serà...
i acompanyats per mossèn Bonet.
El rector de la Sagrada Família, mossèn sí. Lluís Bonet.
Sí.
Tot això serà matí i tarda o al matí només?
No, acabarem amb un dinar i després pues, toca a casa seva.
A partir de quina hora és la trobada?
Pues a les 10 del matí, entre 10 i què diria jo, fins a 1, a disposició de mossèn Bonet ens ensenyarà llavors la Sagrada Família.
Tota aquesta associació d'amics dels goigs segur que té catalogada, totes aquestes associacions tenen catalogada l'existència de goigs. Quants n'hi ha actualment?
Bueno, actualment, en general...
Sí, en general, arreu de
en general
Catalunya.
En general és impossible saber-lo.
Però perquè... són centenars, milers, potser?
Bueno, jo diré els nostres i diré alguna cosa més, però els nostres tenim uns 20.000, més uns 25.000 que ens va donar... un doctor que havia sigut president nostre.
I tot plegat a sants o advocacions de la Mare de Déu o de Crist diferents, no?
Sí, diferents, perquè ara estem fent una selecció d'ells, no selecció, un catalogar-los
amb un inventari,
més que una catalogació amb informàtica, i tenim dues persones que s'hi dediquen molt bé. I clar, ja passa que tenim un local petit i no acabem ja gairebé en tants papers que tenim. Perquè diners no en tenim, però paper molt.
On bueno, tenen la seu, vostès?
Estem a carrer Borrell 307. I des d'aquí, a aquest moment, que és la parròquia de Sant Eugeni, al costat de la parròquia de Sant Eugeni, que és una dependències de la parròquia. Uh-huh. Tothom que sigui interessat en aquest tema, cada dimecres de 6 a 8 de la tarda, els rebríem allà molt bé, els explicaríem el que som, els explicaríem amb algun goig que d'això en tenim i en parlaríem d'aquesta afició que és molt important per tothom.
Una afició que, a més, té segles d'història, que és ben tradicional. Podem veure, buscant a internet, gojos, i també en paper, segur que en té el senyor Manero, gojos amb un llenguatge antic que...
Sí, aquests són els que valen més, sí.
Això mateix, són els
que valen més, sí.
Recordem que també, doncs, els gojos al Beat Pere Tarrés, els gojos a Santa Eulàlia, a Barcelona, molt coneguts, i també nosaltres, com a periodistes, cantem cada 24 de gener els gojos a Sant Francesc de Sales. Avui hem parlat de goig amb Jaume Manero, president de l'Associació d'Amics dels Goigs de Barcelona, que organitza la trobada de gojistes de Catalunya aquest diumenge a la Sagrada Família. Quantes persones? Això és una mica imprevisible.
És imprevisible.
S'ha fet difusió a tot arreu, en qualsevol cas.
S'ha fet difusió, però m'han contestat però molt a poc a poc. Esperem que
última hora s'animin.
Que última hora, el diumenge 14 d'abril, que s'animin i allà serem molt ben rebuts i seran acollits tots com si fossin, com si haguessin inscrit en temps suficient. Al contrari, no hem de fer cap inscripció, sinó allà els veiem i els atendrem el millor que puguem.
Ha de tenir musicalment una característica determinada, un cant de goig?
Sí, té una mètrica i una versificació determinada.
Sí, sí. Que és una mica en format, diguéssim, de cant litúrgic tradicional o semblant al gregorià en alguns casos, però en tot cas per cantar pel poble.
És un cant popular, no és massa...
Amb poques notes, diguéssim, amb una harmonització, amb una melodia doncs, que sigui fàcilment fàcil de retenir, per entendre.
Tots els goigs han de portar música.
Sí, sí, i a més porten la solfa.
I els que fem nosaltres ara sempre portem la nota històrica al darrere, explicant el fet d'aquell goig. Si o bé la història d'un sant, o bé la llegenda d'una santa, o bé aquell poble que es dedica, que viu el goig quan arriba l'estiu i tothom el canta. És una cosa, expliquem, religiosa o històrica, o és que diem nota històrica, que tothom acostuma a fer-ho ara, però nosaltres ho fem infal·lible. Cada vegada que surt un ha de portar una nota històrica.
I tenint en compte que estan pujant als altars molts nous beats i nous sants, hi ha persones que tenen inquietud de composar gojos, aquests nous beats i sants?
Sí, nosaltres tenim un senyor que és de la Junta, que fa uns gojos molt ben fets, els versos i la música les fa. I si convé, ens canta estar la música.
Doncs molt
bé. La canta ell i, escolti, és una delícia.
Em sembla que això, senyor Jaume Manero, és bàsic per la supervivència dels goigs, que hi hagi gent que els composi.
Sí. No.
Tant a nivell mètric, de lletra com de música.
Ara tenim uns nois que són de Manlleu, que faran també una conferència d'aquestes del mes de maig, els quatre dimecres del mes de maig, que ells ho fan tot. Són, dic, uns nois perquè són bastant joves. I són dignes d'aplaudiments perquè diguen.
Doncs,
si vols saber alguna cosa més, podem allargar-ho massa i el que vostè digui farem.
Doncs moltes gràcies, senyor Jaume Manero. Per avui ja ho deixarem. Hem parlat de goig i hem estimulat l'amor per aquests cants, que d'alguna manera són pregària, però també són cultura i tradició aquí a casa nostra, a Catalunya, perquè és molt propi d'aquí. Això existeix en altres formes, altres llocs, però sí, com a goig, aquí.
Com a goig és aquí. I aquí, la llengua catalana, és, ara pràcticament només es fan a Catalunya ja. Però abans es feien, i a vegades una mica de sortida, no? A Bar d'Aragó, de parla catalana, el Rosselló també s'ha fet molt, i a València també es fa alguna coseta ara, sobretot a la banda de Castelló.
Ens apuntem una dada que ens ha dit Jaume Manero, president de l'Associació d'Amics dels Goigs de Barcelona, i és que durant el regnat de Felip V, a partir de 1714, la llengua catalana va sobreviure gràcies als goigs, que no van ser inclosos en les restriccions i es van poder seguir cantant amb normalitat.
Gràcies, no ho direm, però sí, moltes gràcies, sí. M'ha col·laborat molt. Doncs ara que diem tants percents, potser és
un percentatge...
El 99,99%.
Vaja, que si ara podem parlar català, en bona part és
en
gràcies
part diu
als goigs.
Jo no ho dic perquè jo sóc ara.
Vostè és part, en això, sí.
Ara.
Moltes gràcies, senyor Jaume Manero. Que vagi molt bé aquesta trobada d'Amics dels Goigs de Catalunya diumenge a la Sagrada Família. Una abraçada i des d'aquí, llarga vida als goigs.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Ho intentarem entre tots.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Jesús digué a Nicodem: cal que nasqueu de dalt. El vent bufa allà on vol. Encens la remor, però no saps d'on ve ni on va. Així mateix passa amb el qui neix de l'esperit. Aquest breu fragment del capítol 3 de l'Evangeli de Joan ens porta avui a parlar del Jesús que està atent a la realitat, aquest Jesús sensible i que celebrem per Pasqua. És el tema del nostre espai de pastoral familiar i matrimonial que avui compartim amb el matrimoni format per Enric Garí i Montse Teixidor. Hola, bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bon dia i bona Pasqua a tothom.
Igualment, bona Pasqua. Enric i Montse són membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona i ells, tot i que ja ha passat l'octava, la Pasqua són 50 dies. Doncs ens feliciten la Pasqua també, després de l'octava.
Sí, a veure, Pasqua fins Pentecostes és Pasqua, no?
Exacte, per tant, doncs fins al 19 de maig, que sí, tothom prengui nota.
I nosaltres, com que considerem que Pasqua és un fet molt important a les nostres vides, fixeu-vos que he dit un fet, no una festa.
No, exacte, és no fet. És una commemoració del passat.
Sí, no, és un fet que ens està passant actualment, que estem vivint, i que, per tant, hem d'assolir-ho i hem de disfrutar-ne d'aquesta Pasqua i d'aquest pas a aquesta vida nova que hem de fer. Vida nova que moltes vegades pot ser una vida que ja recuperem una anterior vida. No repetim, sinó recuperem. I recuperem amb les coses bones i intentem que les coses dolentes no es tornin a repetir. Que hi ha vegades que repeteixen i hi ha vegades que són coses diferents. Però bé, hem de viure aquest moment i aquesta situació que estem en aquests moments.
Bé, i parlem del Jesús atent a la realitat. Què vol dir que Jesús està atent a la realitat? Això ens fa pensar molt en l'espiritualitat ignasiana, en aquest nou papa, no?, tan pendent de la realitat.
Sí, que moltes vegades pensem, em sento mirat per Jesús, perquè, ostres, el tenim a prop, sí, i com aquesta proximitat, què és? Jo moltes vegades m'ho penso, que el tenim com a un jutge, com a un company, a un germà, a un assessor, clar, moltes vegades també, que ens ajudi a superar les nostres realitats. Vull dir, no hem de buscar, de dir, ostres, ell m'ha de solucionar els problemes, sinó, moltes vegades és per dir, gràcies per ajudar-me a afrontar aquesta situació.
d'alguna manera la fe no és només un convenciment que Déu existeix, sinó també que Déu ens mira i està pendent del que fem. Això és molt fort, és molt important.
Sí, sí, formem part de la família de Déu. Déu és pare, nosaltres som fills, nosaltres som pares, tenim fills, i és clar, hi ha una relació paterno-filial, que diuen, que aquesta relació va més enllà de l'estrictament de demanar i que ell ens concedeixi, va més enllà de l'aspirina. Bueno, ara aspirina ja no, ara ja és ibuprofen o paracetamol.
Altres marques, és
sí,
igual.
Sí, saps? O sigui, aquella cosa que ens ho soluciona tot, no. Molt de cops és el que deia la Montse, no? Hem de demanar que ens ajudi a acceptar el que ens ve. No que ens canvi el que ens ve, sinó que ens ajudi a acceptar el que ens ve i aleshores que ens dongui la serenor per mirar-nos-ho fredament i mirar a veure com ens en podem sortir.
Quins sentiments provoca en nosaltres aquesta proximitat amb el Jesús, fill de Déu, que ens mira i que està atent a nosaltres?
No sé, moltes vegades penses... quan et veu un imprevist, dius, Déu meu, què he fet per mereixer-me això? Però després pensa...
Què has vist en mi de dolent,
sí,
no? Li preguntes.
I llavors has de pensar, no què he fet. Vull dir, no, les coses venen. Ajuda'm a agafar, doncs, a admetre la situació, perquè moltes vegades el que ens passa és que no volem admetre el que ens ve o el que ens està passant, i que el que hem de fer és buscar l'ajuda de Déu amb... que ens ajudi, doncs, a acceptar i a comprendre les coses com són, perquè, clar, hi ha vegades que tu agafes les coses malament, però has de pensar, no, tenim Jesús, tenim Déu al nostre costat, que ens ajuda, que ens doni serenor per poder superar els dubtes, o també de donar gràcies quan les coses ens surten bé. Dir-li, ostres, gràcies perquè ara estic passant una bona època. I l'hem de tenir no per demanar-li favor, sinó per també ser agraïts.
Volguem apreciar i volguem veure Déu, el nostre pare, aquella persona, aquell personatge, aquella estimació que tenim, que ell no està controlant a veure si fallem. Això no és cert. O sigui, ell ens mira, ens escolta, però sempre ho fa des de la vessant de pare, amb aquella estimació per provocar la nostra bona reacció. No allò de que, ai, aquell jutge amb l'espasa aixecada, que ho fas malament, pam, ja t'he baixat l'espasa, ja t'he fet mal, sinó busquem-li l'altra part. O sigui, i nosaltres també, en la nostra societat, no podem ser tan jutges. No hem de ser tan jutges. Hem de ser molt més pares. Pares amb els nostres fills, però pares també amb els que ens envolten, o sigui, aquelles persones que ho donen tot, aquelles persones que accepten el fill com és, que accepten el que tenim al nostre costat com és. I això moltes vegades costa molt, però és així, o sigui, nosaltres no podem canviar la persona que tenim al costat.
En l'àmbit familiar, un matrimoni com vosaltres o qualsevol matrimoni que ens pugui estar escoltant, sovint pot tenir la temptació de pensar, ai, quins fills m'ha enviat, quines problemàtiques, no només per jutjar les persones, però sí per valorar les problemàtiques que hi ha en la família, que són moltes, doncs, des d'un fill que està estudiant secundària i li costa o no fa res, fins a altres problemes.
Sí, no? Vull dir que t'arriba un moment en l'adolescència que et digui, no vull estudiar més. I dius, bueno, escolta'm, però si tu ets vàlid per estudiar, vull dir que no ens ho hem d'agafar, no dir, oh, doncs si no vols estudiar més, plega, no, sinó intentar, doncs, reconduir la situació. Qui et diu amb els estudis, doncs, diu, jo que sé, que tingui la mala pata, doncs, de que, o que es posi amb el món de les drogues o amb coses així. El que has de fer és tornar, intentar a convoiar-lo, no ser taxant i ser un jutge i a més castigar, sinó sense deixar anar de dir no, fes el que vulguis, però ajudar-los, a conduir-los com fa Déu amb nosaltres.
I sempre pensem una cosa, i això ja és la frase final que avui volem dir,
sí,
que cada cas és un món i cada rajol és un poble, i a partir d'aquí hem de saber que hi ha moltes rajoles en una casa, però que tots pertanyem al mateix món, aquest món de fills de Déu, estimats per al nostre Déu i que hem d'estimar a la rajola que tenim al costat.
Doncs avui volem donar un missatge familiar molt pasqual als nostres oients i recordar que la intenció a l'hora de fer les coses és també allò que ens connecta amb el Jesús ressuscitat tan atent a nosaltres. Per cert, no us he preguntat com va anar la processó de Badalona dijous sant.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I va venir el senyor cardenal, com vas anunciar tu, el que passa que nosaltres no ho podíem dir.
No podíeu dir-ho, perquè és una processó que també, diguéssim, té una dimensió com de misteri fins al final.
Enigmàtica, sí.
Enigmàtica, doncs hi va ser, també ho hem sabut nosaltres. Gràcies per la informació, Enric Garí, Montse Teixidor. Doncs avui convertim aquests desitjos en pregària, demanant a Jesús que no ens distregui i perquè tinguem temps per poder seure i alçar els ulls i veure tot allò que ens envolta amb la nostra mirada, que sapiguem jutjar les accions dels altres com ho fa el mateix Déu, i també que en els àmbits associatius i comunitaris cristians puguem fer també molt per millorar el benestar dels nostres germans. Gràcies, Enric Garí, Montse Teixidor. Bona Pasqua novament, fins la propera.
Gràcies, igualment.
I ara amb el patrocini de la Fundació Roca i Pi, una nova edició de La vida en solfa amb l'Oriol Casals.
Ràdio Estel. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Tarragona convida el Papa. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Al Fundi Pau, Fundació per la Pau, fa 30 anys que treballem per la promoció de la cultura de pau. Vine a celebrar-ho al Palau de la Música amb un concert de la Locomotora Negra, el dissabte 13 d'abril a les 6 de la tarda. Entrades a la web o a les taquilles del Palau.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes. Per exemple, bolquers de tot Activity Extra en diversos formats amb el 70% de descompte en la segona unitat. Et surt a només 6,89 euros a la península. A més, a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat. Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Principat, en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Una de les coses que podem fer quan ens jubilem és aprofitar aquelles habilitats que hem exercitat durant l'etapa laboral per oferir-les en activitats o en camps que ens motivin. La nostra protagonista d'avui treballava en el món immobiliari. Durant molts anys ha ensenyat pisos, cases, botigues i xalets, però ara ensenya el Gran Teatre del Liceu.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Àngela Ros García, vaig néixer a Barcelona el 5 de desembre de 1937, en plena guerra. Tinc 75 anys. Jo sóc des de fa uns bastants anys sòcia d'amics del Liceu. I bé, l'activitat que faig, un voluntariat de fer de guies del Gran Teatre del Liceu. M'agrada molt, m'agrada molt.
Coneguem la seva història musical.
De sempre a casa meva la música ha estat present. Els meus pares eren molt aficionats a la sarsuela. El meu pare, a més, tenia bastant bona veu. El meu pare ja havia cantat els coros de clavé. No sabia música, però tenia una bona veu de baríton. I la meva mare no tenia gaire bona veu, però sí se sabia de memòria quantitat de sarsueles. cantava El Cabo Primero, Yo quisiera un hombre con toda l'alma, i cantava amb la seva veu, que no era gaire bona, la pobra, però sí, se sabia les lletres i sempre ha estat present. De petitona a petitona, encara recordo haver vist en vivo i en directo el Marco Redondo cantant una sarsuela que no recordo el compositor, que va escriure per ell, que té una romança famosíssima de la carta, que es diu El Dictador. I jo recordo, em sembla que era el Teatre Espanyol, avui en dia Artèria, haver vist el Marco Redondo, que això ja sembla que parlis del segle XVIII. Era natural, una cosa natural. Doncs, aleshores, als anys 40, 40 i 50, hi havia diverses companyies de sarsuela a Barcelona, que estaven doncs, a l'Espanyol, al Calderón, al Barcelona, i els meus pares, doncs, sempre que hi havia sarsuela, cap allà. I es pot dir que he vist totes les sarsueles i m'agradava molt, jo disfrutava molt. A mi m'ha agradat sempre la música, sempre. I en el col·legi, doncs, era del cor, era del cos de ball, també, perquè era el teta i primeta, no? I tenia una veueta bastant mona i entonava bé, però vocació per la música, per fer-la, no. Però com que a nosaltres els agradava tant, i formava part de les nenes de la meva època, perquè ens educaven que tinguéssim una cultura, sobretot havies de saber francès i tocar el piano. I aleshores ja era une jeune fille bien rangée, com diu la Simone de Beauvoir. Une fille bien rangée, havies de saber francès i tocar el piano. I aleshores ja podies optar també a fer un bon casament. Això formava part dels atractius que tenia una noia de classe mitja per fer un bon casament, no? Perquè el noi també de casa bona també buscava això. Això formava part de la formació que ens duraven a les noies de la meva època i de la meva classe social. I aleshores, doncs, has d'estudiar música i em van matricular al conservatori. Molt joveneta, em sembla que tenia 9 anys o 6, ja vaig al conservatori del Liceu i, bueno, hi vaig aprendre, doncs, solfeig. Però a mi no és que no m'agradés, jo soc una persona molt pragmàtica. Aleshores, jo la música trobava que era... que no em deia res i, a més, em costava molt. No hi tenia, de bé, jo què faig aquí? Bueno, i ho vaig deixar, després ho vaig tornar a agafar i, bé, entre una cosa i una altra vaig arribar a fer 5 cursos de solfeig i 3 de piano. Però després ja ho vaig deixar. A l'òpera, doncs ja vam entrar quan el senyor Pàmies es va fer càrrec de l'empresa. Em vaig enganxar i, esclar, com no enganxar-te, si la primera òpera que vaig veure al Liceu va ser La força del destino per la Renata Tebaldi. Els meus pares ja òpera n'havien vist. Hem vist Cavalleria, havien vist alguna Butterfly, un barber de Sevilla... El meu pare havia vist a la Conchita Supervia i havia vist a Fleta i a Hipòlit Lázaro. Però allò que anava esporàdicament, no? Doncs anava al quart pis, al cinquè pis, perquè li agradava... La meva família tenia una amistat molt antiga amb la família Pàmies Castellà, pel fet de que era advocat, el meu avi era client del seu pare. I quan el senyor Pàmies va fer càrrec, aleshores, doncs, bueno, ja ens vam abonar, teníem un abonament al tercer pis, em sembla que tenia 14 anys la primera vegada que vaig entrar al Liceu, que em va impactar. I ja sempre més, doncs vam anar al Liceu i, esclar, doncs bé, fas l'aprenentatge que jo crec que fem tots. Comencem per l'òpera italiana, després l'òpera francesa també ens agrada, la trobaves preciosa, aquella Manon de Massenet, la Carmen, naturalment, Faust, i bueno, i després doncs ja passes a Wagner. Aquí em pregunta, escolta, com em puc aficionar a Wagner? Vull dir, bueno, si no portes un aprenentatge d'òpera italiana, tens una mica dur, no? Si no has vist mai òpera i vas a veure un Wagner, igual no tornes. Jo vaig fer el procés que s'ha de fer i, és clar, el primer Wagner que vaig veure va ser Lohengrin. Recordo que ho feia un tenor altíssim, molt alt. I, és clar, quan entra amb el cigne, allò de conte de fades, allò em va impactar tant i ho vaig trobar tan meravellós, ni se'm va fer llarg, ni res, ho vaig trobar fantàstic. Els meus pares, en Wagner, trobaven una mica llarg. I, esclar, ja quan entrava la tetralogia... Bueno, la Valquíria sí, els agradava molt, la Valquíria. I el meu pare era d'aquells que deien, no, si la música és molt maca. I mentre canten a peu dret, fantàstic. Ara, quan s'asseuen... de tenir en compte també que no hi havia traducció, no hi havia sobretitulat, que això era més dur, perquè, esclar, et llegia l'argument, bueno, l'argument que t'explicava en aquella època. O sigui, jo fa 4 dies que m'he assabentat que a la Valquíria hi ha un incest, perquè en el llibret de l'època no ho explicava així, entens? Et donaven una explicació passada per la censura, no? Jo a Wagner hi vaig entrar de ser. El que m'ha costat una mica més entrar, i ara ja soc, bueno, estic enganxadíssima, és Richard Strauss. Richard Strauss, en aquella època, pràcticament només es feia la Salomé. I la Salomé, a més, era una òpera, doncs, que, bueno, la gent vivia el morbo de la dansa dels 7 vers. I normalment ho deien per allà, eh? Sempre ho feia uns sopranos que no eren molt bones, però que estaven molt bones. Bueno, que anaven amb unes malles de color de carn, eh? Però per l'època, ja, normalment eren unes senyores que tenien bon tipus, que podien ballar, i bé, era una òpera, doncs, que agradava. Jo sóc des de fa uns bastants anys sòcia d'amics del Liceu. I fa uns 7 anys, doncs, vam rebre una circular, els socis, que se'ns demanaven si volíem participar en un voluntariat de fer de guies del Gran Teatre del Liceu. I bé, doncs, faig aquesta activitat des de fa, em sembla que ja fa uns 7 anys. M'agrada molt.
Thank you.
La visita guiada, que és la que es fa a les 10 i dura una hora i quart, que es visiten 5 espais. Visita la sala, el vestíbul, el saló dels miralls, el foyer, el cercle del Liceu... Són 5 espais i dura una hora i quart. I clar, has de memoritzar dates, noms, etc. Estàs una hora i quart sense parar, sense parar. I a més preparada també per preguntes, no?, que et fa el públic. Tant pot ser, de vegades he tingut una sola persona, com he tingut de vegades 20. A l'inici de la visita fas la presentació, benvinguts al Gran Teatre del Liceu, em dic Àngela, sóc la guia, etc. Sempre acabo la visita, espero que els hi hagi agradat, i ara sí que els convido a veure el teatre en vida, perquè això és un teatre, això no és un museu. Ara han vist una cosa morta, descansant, dormint, però l'han de veure funcionant. Per mi això no és nou, perquè el meu de tota la vida és passi que veurà el piset i miri que maco que és i quedi sol. Perquè el meu pare era agent de la propietat immobiliària. I jo vaig fer secretariat per portar-li el despatx al papa. I es fa des de molt joveneta que jo ensenyo pisos. Ensenyo pisos, ensenyo botigues, ensenyo de tot, no? I és allò que passi que veurà el piset. Doncs és ensenyar al Liceu. I en aquest cas no tinc de vendre res. I m'ho passo molt bé, molt bé. Esclar, una persona com jo, que la meva professió sempre ha sigut tractar amb el públic, doncs a mi m'agrada. Continuo fent el que he fet tota la vida. Tracto de donar una bona imatge del teatre, de la ciutat, i d'ensenyar allò que a mi jo tant estimo. També tracto doncs, de captar-los envers el món de l'òpera, no? De fer una mica de proselitisme, no? Doncs que no li tinguin por a l'òpera.
L'Àngela Ros parla amb passió de l'òpera, un gènere musical que té una gran capacitat d'emocionar, de commoure. Veiem per què la música connecta d'aquesta manera amb les nostres emocions.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Justament perquè la música està formada per ritme, però també per melodia, la melodia ens connecta molt amb l'emoció. Emocionalment, la música ens permet posar-nos en sintonia amb emocions d'altres persones, del compositor, de qui ha escrit la música, de qui l'ha compost. També ens permet expressar les nostres emocions, conèixer el nostre món emocional, bàsicament expressar tot allò que forma part de la nostra vida emotiva.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
Tot parlant amb l'Àngela Ros, va compartir amb nosaltres records d'una òpera que ha vist molts cops, Madame Butterfly, i també ens va aconsellar com acostar-nos a l'òpera per primer cop.
El primer impacte que tinc de l'òpera va ser la Madame Butterfly amb cine, que es va fer, que és mítica, per la Sylvia Sidney, i feia de Pinkerton res menys que Cary Grant. Ho recordo, jo crec que tenia 5 anys. Yeah.
va impactar tant que l'endemà vaig saltar a l'armari de la meva mare i vaig agafar vestida. I em vaig vestir de japonesa i vaig cantar l'Umbel di Vedremo, bueno, sense lletra, no? Però aquella música em va impactar tant. Tenia 5 anys escassament i em vaig posar a cantar. A casa es van quedar tots astorats. Butterfly, aquí doncs l'he vist per tres grans divas indiscutibles. Victoria de Los Angeles, que li vaig veure la Butterfly a Victoria de Los Angeles, quan ella portava molts anys sense actuar en el Liceu, que se l'esperava perquè portava uns kimonos del Japó meravellosos i em va impactar. Ella feia una Butterfly molt especial, era tot dolçor, escènicament la feia molt bé, molt bé, molt bé. Em va agradar moltíssim. La segona Butterfly que em va impactar va ser, clar, la de la gran Renata Tebaldi. El que passa que la Renata Tebaldi la feia vocalment meravellosament. Quan ella entrava a escena desapareixia tothom. Però la Butterfly, per les característiques, quan deia pitxina molletina, feia riure, perquè era una senyora molt alta. Tots els tenors li venien petits. I després, clar, vaig veure la gran Montserrat Caballé fent la Butterfly. Em sembla que era la segona òpera que feia ja al Liceu, amb el seu marit, i m'agrada moltíssim. Per iniciar-se a l'òpera, jo crec que La Traviata. Per què? Perquè és molt vistosa. Entra de seguida. La primera òpera de la teva vida, per mi, La Traviata. Giovanile ardore, quella tempra col placido sorriso dell'amor, dell'amor. Què? És una música que entra molt bé, amb una escenografia com il fo, no? Escenografia romàntica, reflectint ben bé la història de la dama de les camèlies. Comença, només comença amb aquell brindis, que ens el sabem tothom. Anda, doncs mira tu, doncs això és divertit, anda. M'havien dit que l'òpera era... Què va, però què diuen? Això és divertidíssim. I tots aquests, amb aquests versos tan macos, allà brindant i tal. I aleshores jo crec que per iniciar-se amb l'òpera han de veure La Traviata. Fedella, sì, dell'universo in me. La música, per mi, ha estat, al llarg de la meva llarga vida, la salvació en moments molt, molt difícils, molt dramàtics. Sort he tingut de la música. A part, doncs, esclar, de la família, i que gràcies a Déu tinc una família maquíssima. Però el sentir la bellesa de la música en moments que estàs sola, o si més no, arribes a casa i et poses doncs aquell disc, aquell cantant que t'agrada tant, et poses un DVD d'aquella òpera que t'agrada tant, i, ai, doncs sí, això és per mi la música.
Saber que algunes músiques ens produeixen un efecte especial i que són capaces d'aixecar-nos els ànims és el primer pas per tenir-les sempre preparades per aquell dia en què només amb un clic puguem animar-nos tot posant la vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel.
Thank you.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Et trobes millor que mai a la classe de spinning. Un nous amics et posen menys anys dels que tens. I a sobre el Corte Inglés aconsegueixes un 15% de descompte en el tractament facial de dia de marques com ara Lancôme, Estée Lauder, Yves Saint Laurent, Guerlain. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dia 20 d'abril, assemblea anual de l'adoració nocturna del Tibidabo. A 1:15 del matí, memòria anual i informacions vàries, amb el tema l'any de la fe. Al migdia, eucaristia i, per acabar, dinar familiar de tots els adoradors. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
El Papa Francesc ha tingut un record aquests últims dies, especialment diumenge de Pasqua, per a la problemàtica de molts països. La seva espiritualitat ignasiana facilita que aterri en les realitats del nostre món. Segur que parlarà de moltes d'aquestes realitats avui el Sant Pare amb el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, amb qui es referirà a la cooperació internacional entre les Nacions Unides i la Santa Seu. Serà la primera trobada entre el número 1 de l'ONU i el nou Papa Francesc. Esperem que sigui molt profitosa i fructífera. Us hem acompanyat des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.